Temps de Terra, amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd.
I ara és moment, com cada dimarts, de parlar del camp amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd, propietari de Fruites Núria. Pere, bon dia.
Molt bon dia.
Pere, de què ens vols parlar avui?
Mira, com que jo estic tot el dia aquí al camp, i per si hi ha alguns oients que no es poden moure tant, doncs explicar com està el camp en aquests moments, sobretot perquè me va inspirar que ara per Sant Jordi ens regalem, d'aquí uns dies regalarem la rosa, un llibre, i normalment les roses venen acompanyades d'espigues.
Sí.
I em trobo això, no? Que molts... tinc clients que diuen, i això què és aquest camp? Com passejo, a vegades trobo gent i diu, i això aquests camps què són? I una mica expliquem una mica què podeu trobar en el camp en aquests moments.
Doncs som-hi, avui si parlem d'espigues, parlem de cereals?
Parlem de cereals, sí, que és el que en aquests moments ens ha faltat. Recordes quan plovia tant que dèiem l'aigua està en excés, va bé, no va bé. El problema és que ara faria falta aigua. Perquè just en aquests moments el cereal és quan necessita per acabar d'espigar, és dir, fins ara ha anat fent, però ara es troba que li manca aquella força, aquella aigua per acabar de treure les espigues. Els cereals que tenim en aquests moments aquí a l'Empordà són el blat, l'ordi, la civada també, tenim bastant, però el que ens fa les espigues aquestes de Sant Jordi normalment és l'ordi. És l'ordi que fa aquelles arestes, que és tan bonic, que allò fa una espiga llarga. Hi ha diferents tipus d'ordi. Un ordi és l'ordi de quatre vies d'espigues, de quatre vies de gra, que solen ser ordis d'hivern, els que varen plantar més a l'hivern. Llavors, hi ha l'ordi de primavera, que seria l'ordi de dues files d'espiga. És a dir, fa només dos granets de gra a cada banda. És a dir, se'n diuen de cicle curt. Aquests són els que normalment es planten, es sembren més tard, a la primavera. Ara, a l'hora d'espigar, que és ara, és per als voltants de Sant Jordi, sigui la veritat que sigui, espiguen. Quins avantatges tenen de cares al pagès? Que unes siguin d'una classe a l'altra. Però del cicle llarg, que són aquestes que l'espiga té més quantitat de gra, doncs que lleven més, fan més quantitat de gra per hectàrea. Els altres, l'avantatge que tenen és que amb molt menys poc temps, perquè o sigui perquè hi ha hagut moltes pluges o que no ha plegut i no s'ha pogut sembrar el mes d'octubre quan tocaria, doncs es fa el mes de gener. I fixa't, i a l'abril, és a dir, en tres mesos, ja espiguen i granen. Això és el que veieu ara en els camps quan aneu a passejar.
Per tant, si ho entenc bé, aquestes dues varietats floreixen, espiguen totes dues al mateix moment, però una necessita temps, no? Una l'hem plantat a l'octubre.
Exacte, una és de cicle curt i l'altra de cicle llarg. El que necessita més temps és el que hem plantat el mes hem sembrat el mes d'octubre, octubre-novembre, i llavors, alhora, també, llavors l'espiga és més grossa. Doncs el blat també és del mateix semblant de l'ordi. El que el blat fa, hi ha diferents varietats de blat, Alguns d'ells serveixen per fer pa, perquè ara aquí a l'Empordà s'estan provant varietats de blat bastant bones, que fan aquest pa, que llavors els forners poden fer-ho amb massa mare i fer aquest pa tan bo. Llavors també hi ha el que seria el cereal blat per al pinso del bestiar, Els gossos, els animals, i les vaques, i els porcs, tot necessiten aquests cereals. És a dir, és molt important que tot això que ara veiem en els camps, doncs com a mínim puguem tenir una mica de gra. Vull dir, si hagués pogut, que ha sigut fantàstic, que ha sigut un any de collita excepcional, però bé, no ha sigut així, és molt difícil que tot quadri i serà un any normalet. Els que van plantar molt aviat, que la planta ha aconseguit espigar i ara ja només li falta una petita empenta, serà un any bo, i els que no, que van fer-ho més tard, amb aquests blats de cicle curt, com que no li donarà temps ara a vora d'espigar que tingui aigua, doncs li faltarà. Però és que en el camp, a part d'això d'aquests cereals que tenim, trobem d'altres cultius que també que val la pena que la gent sàpiga què són el que hi ha ara en el camp.
Clar, abans d'entrar en aquests nous cultius, Pere, a simple vista, nosaltres si passegem, com podem distingir si aquell camp és d'ordi o de blat?
Si no, bona pregunta. Si no t'hi acostes, és molt difícil de saber-ho. Si tu t'hi acostes i agafes l'espiga, si veus que tens el gra format, doncs només arrencant un gra, les clovelles, i si és allargat, podria ser gairebé segordi, i si és més rodonet seria blat. El blat, normalment, una pista bona per distingir si és blat o ordi, és que no tingui tanta espiga. És a dir, aquells filaments que fan l'espiga, que alhora és tan bonica, doncs allò serien pràcticament segur ordi. Ara, hi ha algunes varietats de blat que tenen bastanta espiga també, però els que hi veiem per aquí a l'Empordà normalment són blats que tenen espiga, però no fa aquella aresta tan gran. Aquella aresta que si tu, quan és seca, te l'acostes a la pell i t'esgarranxa, te pica, saps? Per això la feina de cossetjar abans amb aquelles màquines que no tenien aquella cabina era tan ingrata, perquè l'espiga, quan es trinxava amb els rampins i la trilla, s'enganxava a la pell i era com si tinguessis constantment animals que et pessiguessin.
Clar. I has comentat el blat, has comentat que hi ha unes varietats que són pel pa i unes varietats que són més pel pinso dels animals. En el cas de l'ordi, que ens has comentat que hi ha les de cicle ràpid i les de cicle lent, també s'utilitzen per coses diferents?
Mira, l'ordi és una de les uns dels cultius de cereal bàsics. Tots serveixen igual, cicle lent i cicle ràpid. En el fons, el que busquem és gra. I el gra té les mateixes propietats, tant un com l'altre. El que passa que un, el cicle llarg, rendeix més, el cicle curt menys. Però l'ordi, el que es fa servir més avui, a part del pinso, és per, i a part de fer alguna llet vegetal, que no és llet, però serien begudes vegetals, es fa servir moltíssim per la cervesa. És a dir, la cervesa, una de les dels ingredients bàsics és l'ordi, en castellà la cebada. I aquest sí que n'hi ha quantitat, i com que cada vegada bevem més cervesa, i doncs són bastants quilos. L'ordi és també un cereal de futur, i al contrari d'un altre que ha vingut a menys aquí a l'Empordà, que pràcticament jo no en veig, que quan era petit en veia, és la cibada. L'hauràs sentit parlar, la cibada en castellà encara és més coneguda, perquè és l'avena.
Sí.
Amb la mania avui dia que tothom té de menjar cereals, i copos d'avena, doncs és la part d'aquest cereal, la cibada, que serveix també per fer pinso dels animals, però ha anat desapareixent el cultiu aquí a l'Empordà per una qüestió que la gent entendrà fàcilment, que és que aquí a l'Empordà fa vent, i aquest cereal, la cibada, no té una espiga com té l'ordi i com té el blat. Fa com una inflorescència de diferents espigues penjant. Uh-huh. És a dir, és una cosa que amb el vent és fàcil de que caiguin aquests grans a terra. Uh-huh. Fa com una inflorescència. És bonica, si no n'has vist mai, fa una tija alta i d'aquesta tija, com un branquinyon, van penjant els grans. Uh-huh. Com si fos un remet, no?
És més delicat, no?
És més delicat, uh-huh. Correcte. Aquesta és la paraula. Aquí, com que feia anys que no feia tramuntana, però quan en fa molta així. Si en fa ara no passa res, però si la fa allà al mes de juliol, que és quan es bat, o juny, quan és l'hora de cossetjar, et trobes que els camps de civada se'n va més de la meitat de terra tan sols en un dia de vent.
Uh-huh.
Llavors la gent diu, civada no en faig, prefereixo fer ordi, que és més resistent, o blat. Tot uh-huh. això cada vegada es cultiva més. Llavors també hi ha aquest cultiu que ara ja ha perdut la cua groc, o pràcticament, que és una oleaginosa, que és la colza. Això sí que és un cultiu que ha anat a més, perquè la colza serveix per molta classe de... A part de pinso, el tenir tantes propietats oleiques a dintre, doncs serveix per oli i es fa servir per moltes coses a l'oli de colza. Malauradament, la gent gran se'n recorda que hi va haver gent que va adulterar l'oli de colza amb química i va emmalaltir i morir molta gent. No sé si tu em havies sentit parlar d'això.
No, no.
De l'enveninament que hi va haver amb l'oli de colza.
No havia sentit a parlar això. Clar, quant de temps això, estem parlant, més o menys?
Sí, estem parlant de molts anys. Estem parlant de pràcticament 40 o, uh-huh. o potser més. I la gent, el que va passar és que amb aquest, com que és un oli molt bo, mm. el van fer passar per oli, no sé si de girassol o un altre tipus d'oli, i van barrejar-hi productes químics, pensaven que no farien mal a ningú, esclar, i llavors va tenir uns anys que estava com maleït, no? Mm-hmm. Deies oli de colza, semblava que era verí, perquè, clar, tothom tenia el cap els disbrats que van fer i que va morir tanta gent.
Mm-hmm.
Llavors, és molt bona la colza per moltes coses dels animals, i fa un granet molt petitó, que ara, quan ha perdut aquesta flor groga tan bonica que complia els camps de l'Empordà, ara s'assecarà i llavors el mes de juny es cosetjarà, i aquest gra és molt obviós, mm-hmm. i és molt bo, es paga bastant bé.
Clar, em deies, la colza és molt bona pels animals, però té alguna aplicació en els humans, per exemple?
Sí, l'oli de colza també es pot consumir, uh-huh. és molt bo. El que ja et dic, té mala premsa l'oli de colza. És un cereal, no és un cereal, és una oleaginosa que té molt i molt de quantitat d'oli a dintre.
Uh-huh.
I no, i tant, l'oli de colza és molt bo, que passa que no... El passat això encara moltes es dies va perdre i no es veu per això, perquè no es ven, però tothom sap que és un gran oli.
Uh-huh. Pere, hem parlat de civada, hem parlat d'ordi, hem parlat de blat, de colza, no sé si t'ha quedat el tinter algun cultiu més.
Bueno, m'hauria quedat una lleguminosa que també uh-huh. ha anat a més, ara se'n veig algun camp, que són les faves, que no són en realitat la fava que consumim en fresc a les botigues, que té una tabella llarga i que penja cap avall, és favó, que és una fava més petitona, però l'avantatge que té és que té la tabella cap amunt i et permet, quan s'asseca, cosechar-ho amb una màquina de batre.
Uh-huh.
A la fava, l'avantatge que té, que és... a part de portar molta proteïna pels animals, moltíssima, al ser una lleguminosa, deixa al terreny una quantitat de nitrogen molt elevada. I, per tant, avui dia que el nitrogen va escàs, i amb això de la guerra, que és una de les coses més greus que pot passar pel camp, no tenia adob, i el nitrogen és una cosa que se necessita molt, doncs que et deixi un producte com a favor, la terra ben adobada, el següent any tenir una bona collita, doncs és fantàstic. S'hauria de poder de plantar més perquè és un gran cultiu.
Mm-hmm.
Finalment, ona, si vols, hi ha la userda, que és l'alfalfa en castellà, que abans se'n feia molta, però ara que potser també se'n tornarà a fer, perquè ara el que es fa, com que no hi ha gaires vaques aquí, es deshidrata i es fa com un pellet, com unes pastilles de userda. I això s'exporta molt i ho paguen moltíssim als països àrabs, mm-hmm. per alimentar camells i per alimentar les granges que tenen allà, fins i tot cavalls de competició. Això és com si fos, ho paguen ells com si fos, jo què sé, 10 vegades més del preu que aquí en podem aconseguir.
Mm-hmm.
Clar, tot això s'exportava, ara amb la guerra està una mica parat, però el cultiu de userda deshidratada, això permet que molta proteïna viatgi en molt poc espai,
mm-hmm.
doncs és un dels cultius que potser serà un dels cultius de futur.
Uh-huh. Entenc que d'userda se n'exporta més de la que es produeix aquí, no? Vull dir que de la que es consumeix aquí.
No, que es consumeix, sí. Abans es consumia molt aquí, perquè hi havia moltes explotacions de vaques, pagesos petits, que quan hi havia sequera havien de comprar userda,
uh-huh.
però ara, com que han quedat pràcticament sense explotacions de vaques, i les molt grans el que fan és ensilatge, es fan la proteïna se la fan ells, userda es consumeix però no tant. En canvi, hi ha països com a tota la part d'Àfrica i Orient Mitjà que té diners i no té aigua, que userda és un cultiu que necessita la mateixa aigua que el blat de moro, per tant, molta aigua, doncs és un cultiu de futur perquè molta part de l'Àfrica no tenen proteïna, no es troben prats d'allà. Com que no es troben prats, consumir userda deshidratada, doncs barrejada amb aigua, tornes a tenir verd, i pels rumians és fantàstic, és un gran producte. I allà la gent que té diners, un camell, fan curses de camells, llavors tenen cavalls de pura sang, i aquests són capaços de pagar fortunes per un quilo d'userda.
Mm-hmm. Doncs Pere, moltes gràcies per aquest repàs que ens has fet avui dels cereals que tenim per aquí, que podem veure els paisatges, i ens retrobem el proper dimarts parlant de més camp,
sí,
doncs, actualitat.
Parlarem d'alguna fruita primerenca, em penso que ja veig arribar alguna cirera, i començarem a explicar quines fruites primerenques podem trobar ja en el mercat.
Perfecte, Pere, doncs ens retrobem i molt bon Sant Jordi.
Doncs gràcies. Igualment un bon Sant Jordi a tothom.